Vinga, són les 11 i 5, les 18 i 5, a la remissió. Obrim ara l'espai de cinema i alhora tanquem aquest especial d'estiu, com sempre, amb en Toni Cordero. Bon dia, Toni, benvingut.
Bon dia, Milan Play.
Tancarem l'especial d'aquest estiu doncs, parlant de la mar, no?, una mica.
Sí, però ara ja estem a les aventures. Recordeu que a l'anterior secció van tocar més el terró animal, a la mar. Ara parlarem més a part d'aventures, que tots tenim un record de petits, de, si no de les pel·lícules clàssiques de gènere, com la de pirates, sinó també els llibres que hem llegit, no? Dels grans autors clàssics. Perquè, clar, el cinema d'aventures veu molt dels grans clàssics. Si no hi ha uns bons escriptors, no hi ha un bon cinema d'aventures. I el cinema d'aventures, sobretot els de pirates, va tenir la seva època durada entre els anys 30, mitjans dels 30, ja darrers dels anys 60, quan ja es va trasbassar les coproduccions hispano-italianes que es feien a Europa, sobre el Corsario Negro i altres personatges. Si mirem una mica els orígens, la literatura d'aventures, començant per això, perquè és preludi en el cinema, va néixer més o menys durant el segle XIX, les primeres obres. Podem parlar que la primera fundacional era Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, i era ja una època en què el món cada vegada s'anava descobrint més, en dir que era una època que lògicament no teníem els mitjans de comunicació que tenim ara, que ens podem informar de tot, i per tant el sentiment de sorpresa o d'aventura ja s'ha perdut, però en aquella època no, en aquella època tot el que sabia arribava dels mariners, que venien dels viatges, i això donava peu a molts a treballar la seva imaginació. Això veu molt de mites més antics. Recorda que, per exemple, van fer moltes expedicions a Amèrica per part dels espanyols en busca de tresors, ciutats perdudes, no? Sempre un mite darrere, no? En el que això ja et dona un objectiu, una meta, en el que tu vas darrere d'aconseguir-lo, no? Aquí ja es treballa una mica el sentit d'aventura, no?
Clar que sí, de fet, no? Indiana Jones, no?
Exacte.
Aquesta En busca del Dorado, no sé si és un dibuix animat doncs, una mica poc conegut, però bé, sempre hi ha aquesta cosa, no? D'anar a un altre lloc i buscar el tresor místic, maleït, no?
Són escenaris que estan fora de la nostra quotidianitat, no? Escenaris que són exòtics, molt de vegades exòtics, diferents, és que sempre, efectivament, s'aventura tant a l'objectiu, la meta, com el mateix viatge en si. Un viatge de coneixement i exploració, perquè clar, vas coneguent alguna cosa que no coneixes, però també és de coneixement propi, també de maduresa interior, va tot lligat.
Sí, està el típic viatger solitari, no?, que després en aquest recorregut coneix algú i decideix que no el vol, que no vol que l'acompanyi, però després es crea una gran amistat i aprèn com a compartir la vida amb altres, no? És una mica això?
Efectivament, i això és creixement personal,
efectivament, compartit. Efectivament, efectivament.
Pues, mira, també és veritat que dels grans escriptors eren grans viatgers. Per exemple, en Joseph Conrad, que havia estat capità, ell va tenir, entre l'any 1885 i 1906, va comandar un barco per un riu, el que està inspirat al Corazón de las Tinieblas, però hi va veure les grans barbaritats que va cometre, que cometien els colonitzadors belgues allà en el Congo, a l'època del rei belga Leopoldo II, i tota aquesta atrocida es va reflexar en aquesta novel·la negra tan, tan terrible, no? Però ell també va fer altres novel·les més ambientades en la mà. Llavors, per exemple, en Robert Louis Stevenson, ell no era mariner, ell era passatger, el que es va afunyar a mig món, i va escriure molts de llibres de viatges. I la seva novel·la més coneguda és La isla del tesoro, que està considerada com, quizá, la gran novel·la d'aventures per excel·lència. Va tenir dues adaptacions en el cinema conegudes, i altres posteriors, però si parlem primer de la primera, 1935, que era La isla del tesoro, dirigida per en Victor Fleming, que és protagonista, no sé si tu te'n recordes la pel·lícula Superman, sabia?
No.
Pues en Jackie Cooper, és que feia de l'editor del Daily Planet, havia sigut molt famós, era una estrella infantil, perquè havia una sèrie que en aquella època donaven en els cinemes, com una mica una espècie com un petit tall, no? Preludiant-se abans de la pel·lícula, abans de la producció cinematogràfica, no? Com petit, diguem, un petit tall cinematogràfic, que era d'aventures infantils que té La pandilla. I allà en Jackie Cooper era el protagonista. I ara una estrella, llavors el van agafar per la pel·lícula que està en Victor Fleming. I bueno... Si tu mires la novel·la, comparant amb la novel·la, en la novel·la la relació ja sap una mica la història del tesoro, tampoc falta parlar molt, no?
Sí, de fet que és una història que bé, s'ha anat reversionant després en altres històries una mica, no?
Sí, inclús en una pel·lícula de Disney també, bastant coneguda, no?
Sí.
Ja entrant ja al segle XXI. Pues aquesta pel·lícula era produïda per en Louis Mayer, saps? La Metro-Goldwyn-Mayer, la famosa d'això, no? Pues ell, ell era l'estrella, el que feia de John Silver, el pirata aquest coix, en la pota de fusta, era interpretat en Wallenberry, i mentre la novel·la, la relació entre ells és més xoquen més. Mm. O sigui, en Jackie Cooper és un adolescent una mica rebel i contestatari, i en John Silver un personatge molt més fosc. Aquí no, aquí com era una pel·lícula més per infants, va arrencar una relació més pare-fill entre ells dos, no? Que això quizá lastra una mica sa pel·lícula, perquè...
Clar, el viatge personal aquest no és tan ric, diguem.
No, perquè la fa superficial.
Clar.
Més per públic infantil i famílies.
Clar.
Encara i tot, té algunes escenes d'aventura bastant ben filmades, i el que és llavors sa batalla final, quan ses tropes ingleses ataquen un fort on estan amagats, inclús està brodant una certa violència. Però en Mayer no parava de ficar el nas i ficar acotacions per fer la pel·lícula més suau. I sempre enfocar primer pla els plors d'en Jackie Cooper, sempre feien sortir que estava allí volant, mesquín, que no sé si era per dar-li més tendresa a la història, però acaba també cansant una mica. I va haver una altra versió en 1950, que aquesta la va dirigir Myron Haskin. No sé si tu has vist Cuando ruge la marabunta, és una pel·lícula en Charlton Heston, d'aventures, o La guerra de los mundos.
Tampoc.
Però és clàssica.
A mi m'està mirant com dient, de veritat, tia, ho sento. És que no són coses de la meva generació. És veritat, m'hauria de culturitzar una mica més. Si estigués en Bernat aquí, ell ho sabria.
La guerra del mundo la han hecho nueva, también. Tiene
versión.
Sí, inclús en sèries de televisió.
Mira, aquesta tarda ja tinc pla per aquesta tarda.
Bueno, tots tenim també la nostra cultura com us agrada. I també hi ha moltes coses que la veritat que no dono pa bon vol, no te creguis.
Ja. Bé, què passa amb La guerra de los dos mundos, de totes maneres?
Bueno, que Myron Haskin era director, era un director ja solvent, que havia, ja havia treballat, amb, havia fet aquestes pel·lícules anteriorment, i, bueno, que eren els mundos crec que és contemporània, en aquesta versió de La Isla del Tesoro. I aquesta, el bo que té és que la van fer tota Anglaterra en tècnics inglesos, i es nota, perquè els inglesos són més coneixedors de la seva literatura, de la seva història, i per tant, la pel·lícula té molta més substància. De fet, l'obre una cita del mateix Stevenson, que l'ha escrita, que dona introducció a la pel·lícula. La relació entre els boys amb Bobby Driscoll, que ell i els directors són els únics americans, tots altres eren tant actors com tècnics, eren tots britànics. La relació que té amb en Robert Newton, que és el actor que interpreta en John Silver, el pirata, és una relació quizá més ambigua. En el primer, de confiança, perquè clar, ell veu en su pirata, el pare que no va tenir, en els boys, els orfen, i llavors està molt ben filmada l'escena quan s'amaga dins les barris de les pomes i descobreix que és un malparit, que és un tio fals, que l'únic que vol és el tresor.
Ostres!
I entonces allà descobreix la vida adulta. O sigui, ei...
M'agrada, m'agrada. Com es diu la pel·lícula?
L'Isla del Tesoro, però la versió 1950.
Doncs mira, 1950, a veure si l'aconsegueixo.
Ja que veurem altres ulls, és un cinema, hombre, és com si fos un gran oli en el Prado, tu.
Sí, ostres, tu, és que és veritat que ens costa una mica, les persones que estem més acostumades a aquesta nova... Doncs cinema, no? Una mica més ràpid, efectes especials i tal. Veure pel·lícules molt antigues ens costa una mica més, parlo per jo. Després igual hi ha gent que no està d'acord amb aquesta afirmació, però és veritat que val molt la pena, no?
Val la pena perquè són pel·lícules encara antigues i tot dirigides per molts directors solvents, molts artesans, són pel·lícules que tenen molt bon pols narratiu, molt bon pols narratiu, molt ben contades, molt àgils, i que la història t'acaba enganxant i connectant a sus personatges, no?
Crec que sí, una de les coses més importants també del cinema, no? Personatges ben construïts, sobretot.
Molt. Ja no veus actor, veus realment els personatges de la història. I van venir posteriors versions de L'Isla del Tesoro. Se d'en John Hughes en 1972, amb en Orson Welles, que és un trunyo, bastant dolenta.
Ostres, dur.
Llavors, una, no sé si te recordes, bueno, una que va fer Frasier Heston, 1990, amb en Charlton Heston, i en Christian Bale, fan d'en Jim, d'esboix, que aquesta anava a anar a televisió directament, però llavors la van estrenar en cinemes. I va altres versions, com sé que te deia L'Isla del Tesoro 2002, d'en John Masker i Ron Clements, de la Disney, que és ambientada sideral en l'espai, però en naves que viatgen, però que són en veles idèntiques a les naus pirates. És una pel·lícula que està molt entretinguda.
Doncs
també
mira,
seu, saps?
D'acord, doncs mira, típica pel·lícula de diumenge o dilluns a la tarda, així, per veure una mica d'aventures. Les aventures, de vegades, doncs mira, hi ha gent que és més d'aventures, hi ha gent que és menys, però és veritat que sempre hi ha un dia que ve de gust, no?
Exactament. Llàstima que no tinguem aquestes cadenes. Hem de buscar plataformes. No sé si a Filmin trobaríem algun d'aquests clàssics.
Segur.
O abonar-vos, qui sap, o si gent que se pugui abonar a Movistar, que està també més canal de clàssic, no?
Doncs sí, doncs sí.
Pues ara, parlar una mica de pirateria, entrem ja per aquest camí, les pel·lícules lligades. La paraula pirata ve del grec peirates, que vol dir és que busca aventura. No? És que busca aventura i és que busca fortuna. I és que és pirata. Sempre ha tingut aquesta taula romàntica, en el romanticisme, es va explotar molt aquesta imatge de persona lliure. Inclús el mateix, en Black Bart, un dels pirates més coneguts, estiguera un guaperes ben tallat, molt cregut. Ell mateix deia, i és veritat, que si treballes, es perdona una vida miserable i guanyant una misèria. En canvi, si és pirata, vius poc temps, vius de pressa, vius lliure i et forres.
Eren uns antisistemes, els pirates, no?
Bueno, eren uns anarquistes, completament.
Sí, sí.
I llavors ja es va esperar molta literatura i molt de cinema. El primer pirata que realment famós va ser en Francis Drake, perquè clar, la pirateria va néixer quan l'imperi espanyol, quan Espanya va descobrir Amèrica, va trobar una font increïble de riqueses, va expoliar els tresors i les joies, molts eren objectes sagrats de les tribus sud-americanes, en aquella època, i fonien tot per convertir-ho en or i plata. Clar. Doblones de 8 que se li deien en aquella època. Clar, partien unes flotes, uns galeons farcits d'aquestes monades, en èpoques, crec que n'hi havia dos a l'any, en èpoques que no havia tants d'huracanes, quan ja era més primavera i estiu. I clar, si els portava se'n vaig a Europa.
Clar.
I això va fer per evitar un conflicte bèl·lic directe. Anglaterra, que era la que més tira li tenia Espanya, va donar una patente de corso a uns pirates, uns delinqüents, però que treballaven per la reina.
D'acord.
I realment la feien rica, la reina Isabel la van fer molt rica.
O sigui, Anglaterra contractava els pirates per, diguem, robar...
Per atacar barcos espanyols.
Mira.
I dur queixos tresors d'ús a Anglaterra. Francis Drake va ser el més conegut, segle XVI, va néixer en 1543, ja navegava des que era petit. I va saquejar moltes possessions espanyoles que en aquella època no estaven defingudes, perquè la pirateria era una cosa que començava ja a golpejar, no abans. La reina Isabel li va destituir de ser. I un altre pirata conegut posterior va ser Thomas Cavendish, també del segle XVI, que venia de família molts de sos, però que devia ser un peça, ja es va ficar en aquesta vida d'aventura i de saquejos, una persona molt estirada, elegant, flemàtica, era un manirroto, gastava, precisament es va ficar a la pirateria perquè va gastar tot a sols de la seva família.
Déu-n'hi-do, doncs també, mira, antisistema regulint, no?
Sí, sí, poc disciplinat també. I hi ha molt sobre això, hi ha un llibre, Daniel Defoe, que es diu Història General de los robos y asesinatos de los famosos piratas, que és el compendi avui en dia més complet, sobretot el tema de la pirateria.
Molt bé.
Pues hi ha una pel·lícula de 1952, Raoul Walsh, el pirata Barba Negra.
Famosíssim, Barba... també, no?
Sí.
Barba Negra, sí.
Molt, era del segle XVII i ara més posterior, era el més sanguinari. De fet, inclús no dubtava quan enterrava un dels seus botins, pues la gent capturava els enterrava allí en el seu mateix botí. Era una persona molt, molt despiadada. Però, curiosament, en aquesta pel·lícula de Raoul Walsh, no sé, perquè és que conegues un director molt famós per pel·lícules com L'Hidalgo de los Mares o El mundo en sus manos, una pel·lícula així també d'aventures marines, que ara tocaré molt ràpid. En aquesta, és que fa d'en John Silver, sé que t'havia contat antes, aquí fa d'en Barba Negra, el mateix actor. És un actor que jo m'engullipo una mica, perquè és massa excessiu.
D'acord.
Actuant, és massa histèric, molt extremat. Aquí... Ell du, bueno, una barba així molt fosca, però trençada amb uns gesses de color vermell, saps?
D'acord.
Una cosa curiosa. Que no sé si realment anava així pirata a Barba Negra, això almenys ho veus a la pel·lícula. La pel·lícula, en compte de grans batalles marines i grans escenaris, està tot, quasi tot va filmat en interiors, dins els camarots. Perquè, clar, perquè és una pel·lícula que retrata més la desconfiança, la intriga, la traïció.
D'acord.
Pensa que l'època en què està filmada era quan en Henry Morgan, un altre pirata, va ser rehabilitat per el rei d'Anglaterra i el varen fer governador a Puerto Príncipe, crec que era. I varen infiltrar espies dins els mateixos pirates per intentar desemmascarar Morgan a veure si era veritat que s'havia rehabilitat o seguia sent encara un pirat. Entonces, clar, tot això crea un clima, una mica de desconfiança i de traïcions. La mateixa fia de Morgan a la pel·lícula mira de robar els tresors, el mateix Barba Negra. O sigui, és una pel·lícula en què hi ha efectivament moltes sentències i, per tant, tota la pel·lícula està filmada dins més bé escenaris d'interiors, que s'ha creat aquest clima, el potencia, no? El clima més bé opressiu.
Clar.
En aquest ambient, diguem, tòxic. En Barba Negra, al final de la pel·lícula, és anglès que aconsegueix agafar en Robert Maynard, l'enterra a Estescoi, a una platja i una illa, i és terrible, al final és terrorífic, perquè es veu la mà, com el va pujant, la marea, mentre aquest en Robert Maynard se'n va a seu estimada, que se fia de Morgan, hasta que el cobreix, i queda allí mirant cap a la càmera, amb els ulls oberts, i aquesta escena és que el van copiar una pel·lícula de Creepshow, que és sobre també a un que l'enterren a una platja i que es veu com a poc la mà el va cobrint.
De fet, crec que aquesta escena també la van copiar Pirates del Caribe. Tot el que m'estàs contant em ressona moltíssim d'aquesta saga.
Sí.
Jo crec que, clar, anar agafant referències, no?, doncs, els clàssics més...
Exacte. El que sembla no va ser així real. La real va ser que és en Robert Maynard, que sí que va existir. En Barba Negra va capturar un barco, uns francesos, el Queen's and Revenge, la venganza de la reina Ana, en castellà. I entonces el rei el va compensar fent-lo governador de Virgínia en 1718, però encara i tot, com va tornar altra vegada, no podia deixar de ser com era, van enviar en Robert Reina de l'armada real britànica per agafar-lo. I el va perseguir en dos barcos, el van acorralar, i el per assegurar-se que el mataren bé, el van fotre més de 20
punyalades,
no? Sí. Machete.
Amb un machete.
Amb un machete, més de 20 cols amb machete, 5 tirs de pistola. Llavors li van tallar el cap i el van posar separat davant del barco per fer veure que ja el tenia.
S'han assegurat bé, se van assegurar bé.
Sí, sí, de que no quedàs viu. I després, pues, un altre dos pirates en Black Bart, en Bartomeu Roberts, que és autor d'aquesta frase famosa que te vaig comentar a lo primer, que aquest va ser governador de l'Isla Príncipe, va succeir en l'anterior governador, i va capturar el governador de l'Isla Martinica i el va penjar des màstil, des pal major, el va duir mesquit penjant tot el viatge, no sé el que deu aguantar aquest home.
Wow.
I va morir també, va perseguir per l'armada anglesa, clar, perquè és que els pirates, el primer, assetjaven els barcos espanyols, però varen començar emprenyant els inglesos.
Clar, varen dir, si podem ficar-nos amb tots, per què no?
Clar,
no?
És que ells no tenien pàtria.
Clar.
De fet, la seva tripulació era més heterogènia. No tenien en compte la religió, no tenien en compte la classe social, ni econòmica, ni tampoc pàtria. Ells el que volien era que vivien
sous.
Així. Sous.
Eren de la pàtria dels sous, no?
Exacte, aus de rapinya, saps? Exactament.
Sí, sí.
Hi ha un altre conegut, en Javi David Mann, el holonès, aquest altre pirata, ja va treballar al Carib com en treballs forçats, perquè en aquella època, el rei Jacobo II va haver un... La gent que estava condemnada a mort a Anglaterra es va treure un dictamen real, en el que se'ls perdonava la vida, però tenien que ser exportats com esclaus per treballar les plantacions de Virgínia, les plantacions que tenien a terra. De fet, hi ha una pel·lícula sobre això, que és El Capitán Blood, de Michael Curti, de 1935, en Errol Flynn, de protagonista. En Errol Flynn és el gran hereu de Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks era un actor de moltes pel·lícules d'aventures, sortia protagonista de pel·lícules de històries de les mil i una noches, de pirateria, una persona molt àgil, molt versàtil. I en Errol Flynn era, diguem, el seu gran hereu, no? Ja en el cinema sonor. I en aquesta pel·lícula, efectivament, ell també és condemnat a mort perquè salva un rebel que volia matar en Jacobo II, que crec que era Estuardo, era escocès, que era un mal rei. I, clar, el capturen, el condemnen a mort, però arriba aquest dictamen real que li perdonen la vida, i, per tant, llavors, enviar com esclaus les plantacions. Ahir, en Olivia de Havilland, que se fia d'un dels dueños, no?, d'aquestes plantacions, amb una subhasta, perquè clar, l'esclau era subhastat, se n'emportava el que més se'ls donava.
Ja.
Subhasta per ell, en part perquè té una atracció física, saps que aquestes pel·lícules sempre hi ha una relació home-dona, no romàntica, amb un final feliç. Però ell aconsegueix escapar amb uns quants companys i es fa pirata. Llavors ell captura en aquesta mateixa lota i amb un altre pirata se la subhasten també, però és que li torna una mica.
Mare saps? Meva!
I aquesta pel·lícula, una pel·lícula com que sigui l'any 35, no mos han de fer enrere, és una pel·lícula que es disfruta molt d'aventures, de passar una bona tarda de dissabte, molt ben narrada i que et conta una cosa molt interessant, que moltes vegades quan volem planificar tant el nostre futur no mos dan compte que la vida en si... el destí té molta més força i que el destí és capritxós mos produeix per camins que no mos podem esperar. Aquesta pel·lícula, la veritat, que
doncs ho mostra, mira, amb una,
ho mostra molt bé.
Amb una lecció allà també.
Pues, l'Olonés, com te deia, aquell que havia estat un pirata, que havia estat també esclau de petit, havia estat pirata a diverses associacions, dels filibusteros de la Mandat de la Costa, que era francès, que hi havia diverses nacionalitats allí. Molts se refugiaven en Tortuga, una illa, en sa que ells allí pues, repostaven, juntaven es botell i llavors seguien fent més de les seues. I era un home, aquest pirata l'Olonés, molt cruel, havia també treballat amb un altre pirata que es deia Miguel el Vasco i havien assetjat i saquejat a Maracaibo, sa mateixa Gibraltar, també a Espanya, Honduras, en Puerto Caballos. I era molt cruel, perquè sempre que capturava un barco, quasi sempre passava a ganavet a tots els tripulants, no deixava ningú viu. Però, curiosament, els caníbals de Darien el varen capturar i se'l menjaren, se'l berenaren. Vull dir, va ser un pirata que també va tenir un final tràgic.
Déu-n'hi-do.
I llavors ja és de Ryan Henry Morgan,
sí?
Que aquest pirata va ser rehabilitat i que va ser nombrat cavaller i va ser tinent de governador. No, va ser portopríncipe de Jamaica, efectivament. I llavors ja va viure en Salité de Jamaica molts anys, fins que ja va morir, un dels pirates més coneguts.
Mare meva, quines històries les de les pirates, de vegades sembla que no hagin estat mai reals i realment sí, és bastant curiós, no?
Sí, llavors hi ha alguna que també t'ha pogut comentar sobre el tema de la pirateria. També parlem de l'aventura i el viatge. Quina història d'aventures, la més antiga, I sé que tothom coneix, la d'Ulisses, que hi ha una versió 1953 de Mario Camerini.
Efectivament.
Amb en Kirk Douglas i en Anthony Quinn. Anthony Quinn és un dels pretendents de la Silvana Mangano, que fa de sa dona, que l'espera, mentre fa aquell teixit que vol la nit el desfà per tornar-lo a fer el sant demà, i així allargar, esperant que l'home vendrà algun dia. El mateix Ulisses és un home que enyora la seua casa, tornar, però també... estimo molt el seu estil de vida, però quan torna, quan ja se'n fa bé, i quan es fa bé i es dona que ja no pot donar ja més, ja toca tornar a casa.
I l'altre esperant-lo allà, eh?
Sí, ella allà busquina florida d'esperar. I a més, tenir que torejar en els pretendents a cada dia.
Exactament, pobreta.
Perquè ja diuen que està mort, que no tornarà, que no es tornarà, i que tens que triar, ja hora de triar. Pues és una pel·lícula, curiosament, molt abigarrada de colors, però cada color també expressa alguna cosa, no? És una pel·lícula que també està filmada d'una manera una mica així tosca, bruta, però és una pel·lícula interessant. Tu pensa que és mal d'adaptar un poema, és de Homero, que tenia més de 400 pàgines, van tenir que juntar més de 7 guionistes per fer la pel·lícula. Va ser produïda per en Carlo Ponti, en Dino de Laurentiis, i aquesta pel·lícula va ser un èxit de taquilla. De fet, va afavorir que es Peplum començàs a arrencar a Itàlia, van venir llavors les famoses pel·lícules en Hèrcules, 1957, la primera, que va crear, diguem, un nou gènere que era bastant lucratiu per al cinema italià.
D'acord.
Bueno, es veu tota la història molt ben contada, les seues aventures, com miren de fugir d'en Polifemo, el ciclope gay, no? I llavors després també s'ha trobat en les sirenes, bueno, curiosament en Circe,
sí.
Que és aquesta reina que converteix tota la tripulació de Ulisses en porcs. És una Silvana Mangano, la mateixa dona que l'espera, agafa la mateixa actriu per fer de la reina que els sedueix en Ulisses.
Ostres, mira, que fort.
I és una pel·lícula que jo crec que també que és interessant que es pugui, qui pugui, no?
Clar que sí.
Veure-la, saps, i rescatar-la.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Toni, com sempre, per aquest espai de cinema. Ens trobem, doncs, quan t'ha vingut de gust. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Qui tenia un ànima també pirata era Pereza, Pereza, que va fer aquesta cançó que es, de, que es diu precisament així, Pirata.
Sé a quien tú necesitas. Soy la razón de tu vida. Pero cuando zarpa el bar, y a empezar